Doncs apa, que t'explico que avui és el dia de la gastronomia sostenible. I ull, perquè no és una cosa baladí, podem fer-hi molt amb això. I com hi podem fer molt? Doncs triant el que mengem, com està fet i des d'on ve. I triant una cosa o una altra, o un origen o un altre, o menjant sobretot el que és fruita i verdura de temporada al moment que toque, doncs podem contribuir a la sostenibilitat del planeta, que és un tema que ens pensem que ens cau molt lluny i jo crec que ho tenim més a prop del que ens pensem. També t'explico que avui és el Dia Internacional del Sushi, també és el Dia Internacional del Falafel i també és el Dia Internacional del Pícnic. Per tant, molt gastronòmic tot avui. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És dimarts avui, 18 de juny del 2024. D'aquí uns moments parlarem de... Bueno, parlarem, farem el darrer avís ja de la declaració de la renda, que s'acaba a final de mes. Estarà amb nosaltres el secretari dels gestors de Catalunya, el Lluís Quí, i ja saps que aquests darrers dos mesos ens han anat acompanyant, donant-nos consells de com fer la declaració de la renda. Doncs avui farem el darrer avís, que això s'acaba en 12 dies. També estarà amb nosaltres el Ramon Drudis, parlarem d'astronomia. Astronomia que sobretot ens agrada veure-la a l'aire lliure. I ja que parlem de l'aire lliure, doncs t'he de dir que a hores d'ara estem a 31,3 graus a la ciutat de Lleida. Ahir en aquesta hora feia calor, estàvem a 27. Per tant, ara estem a 4 graus més que ahir. I ahir ja era una temperatura interessant. Ahir vam assolir 35 graus de màxima a Lleida, 34,5 a Tàrrega, 33,5 a Balaguer, a Mollerussa i a les Borges Blanques, 33,3 a Tremp, 32,5 a Cervera o a Solsona, 30 graus a Sort o a la Seu d'Urgell, 29 al Pont de Suert i 28 a Viella. Les mínimes, doncs les mínimes han estat altes. A les Borges Blanques, Arbeca i a Guissona s'han quedat a 18 graus de mínima, a 2 graus ja de la nit tropical. 17,5 a Tàrrega, 17 a Tremp, 16,5 a Viella, 16 a Cervera i Arties, 14 a Sort, al Pont de Suert, 13 a Solsona, 12 a la Seu d'Urgell i 6 graus a la cota 2.500 de Boí. Sí que han entrat a la nit tropical, per exemple, a Balaguer, on han tingut una mínima de 21 graus i a Lleida ens hi hem quedat a no res, a 19,7 graus. 19,7 graus de mínima avui a Lleida, aquesta passada nit. 19 a Mollerussa, al Picat, a Juneda i a Alcarràs. Per tant, ja veus que són temperatures altes. Seguirà amunt? Doncs home, avui quasi segur que sí, perquè estem a 4 més que ahir, a la mateixa hora. Però i d'aquí 2 i 3 dies? Perquè em sembla que ve un canvi. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, avui ja veig que sí. Temperatures enfilades.
Avui el termòmetre està molt llançat, però va entrar, de fet ja està entrant, vents del sud-est, una mica fortes, 30-40 km per hora de ratxes màximes, frenarà aquest ascens molt d'hora, en la qual la temperatura no s'enfilarà. Com molt 34-35, que déu-n'hi-do també, és altíssim. Recordar que la mitjana de normal de lluny són 30, però aquesta entrada de vents de sud-est, que és la famosa marinada que arriba a les comarques, per exemple, molt, molt freqüent, a les Garrigues, al sud de l'Urgell, doncs aquí arribarà d'hora i frenarà aquest ascens, si no, amb aquesta temperatura ens enfilarien a temperatures descomunals, per aquestes dates de 38 a 39 graus. Va molt avançat avui el termòmetre. I així està passant. N'hi ha 28 graus a Arties, sense anar més lluny, que està ben amunt. Gairebé tot el Segrià està ja fregant els 30 graus, i la conca de Tremp en aquests moments. Avui és el segon dia més càlid d'aquesta setmana. A partir de demà davallen una mica, perquè demà augmentaran els núvols, però ja molt al final del dia, i sí que hi ha un canvi de temps entre les darreres hores de demà dimecres, al Pirineu, on arribarien tempestes, al tard vespre nit, i ja de cara a dijous sí que hi ha el canvi. Però és un canvi molt desigual, molt irregular. És a dir, xàfecs i tempestes, però de distribució pues podrían afectar a la banda oriental y a la mesoccidental freganonosca de las comarcas de Lleida. Sí. Una primera tongada matinal y después una otra de primeres hores de la tarda, que és la que arribarien al Segrià, la Noguera, el Pallars...
Això dijous, eh?
L'Alta de Horta, però sempre d'una distribució molt irregular.
Ja.
Uns llocs no plourà res, en altres que haurà algun xàfic intens i que amb més núvols, el dijous, les temperatures quedaran frenades i ja no arribaran als 30 graus.
Bueno.
La matinada de divendres ja refrescaria, refrescar vol dir 15 graus, no aquests 19-20 d'avui, i el divendres ja començaria a enfilar-se a poc a poc en un dia més descobert.
O sigui que el cap de setmana és la recuperació,
eh? Iniciarà la recuperació, però encara la resta de la setmana no arribarien els 35 graus.
Bueno, mira.
És a dir, ahir i avui seran els dos dies més càlids d'aquesta setmana.
Bueno, ja va bé. Divendres tornem a parlar, Armando.
D'acord.
Gràcies.
Bona tarda.
És que molta calor tampoc és massa sa, eh? Va, t'explico una darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Fa no res, fa uns minuts, s'ha acabat el ple del debat de l'estat de la ciutat de Lleida. I, bueno, jo he tingut el company Cosme García veient-lo i escoltant-lo. I et dic que els dos temes en el que els dos temes principals, s'ha parlat de moltes coses, evidentment, però els dos temes principals que han sigut protagonistes han estat, a veure si et sorprèn, la inseguretat a la ciutat i la neteja de la ciutat. Temes que venim arrossegant de l'anterior legislatura i quasi bé et podria dir de l'anterior. Són temes perennes, o els del dia de la marmota, si vols. És que acabem parlant sempre del mateix. Inseguretat i neteja. Segons l'equip de govern, diuen que s'ho han trobat tot molt malament i que, tranquils, que tenen 3 anys per acabar-ho d'arreglar. Segons l'oposició, doncs els hi diuen que ja ha passat un any i que no hi ha cap mena de canvi. Bueno, ja ho saps, pica baralla, que sí, que no, que no, que sí. De moment, ahir la Guàrdia Urbana va detenir a la tarda 4 persones després d'una batalla campal al carrer Balmes, al centre de Lleida. L'incident va tenir lloc cap a les 6 de la tarda, quan va començar una discussió entre dos grups. Aleshores, diverses persones es van llençar cadires de la terrassa dels establiments que hi ha en aquest carrer i almenys una d'elles va treure una arma blanca a més. La Guàrdia Urbana va rebre l'avís i es va desplaçar al lloc dels fets. 4 dels participants en la baralla van fugir en un cotxe i van ser interceptats pels agents al passeig de Ronda, on els van arrestar acusats dels suposats delictes d'amenaça i tinença d'arma blanca. A conseqüència dels fets, hi ha hagut, a més, un ferit lleu. Bueno, això al centre de Lleida, però... I això ahir, però la setmana passada una altra, i fa dos una altra, i etcètera, etcètera. Per tant, sí, la inseguretat és protagonista, no per a bé, i la manca de neteja i manteniment de la ciutat, francament, jo l'excusa del dichós contracte de que si no es pot fer res, doncs què vols que et digui? Crec que s'hauria d'avançar molt més amb això. I t'explico també una notícia econòmica. Els afiliats estrangers a la Seguretat Social es van disparar un 15,25% a la demarcació de Lleida al maig en comparació amb el mes d'abril, la qual cosa es tradueix en un augment de 6.502 persones, en part, evidentment, gràcies a l'inici de les contractacions pel començament de la campanya de la fruita, que ja que ja saps que s'ha començat a collir les varietats més primerenques i que això incideix directament en aquestes dades que va publicar ahir el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Fem una pausa rapidísima y parlem de la declaración de la renta.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
manos al sol.
Doncs apa, que parlem de la declaració de la renda, que en aquestes alçades ja se'ns ha oblidat perquè ja pensem que tothom ho ha fet. Doncs no, és veritat que hi ha gent que cor molt i el primer dia ja la fa, però també trobem gent que ho anem deixant, tranquil, ja temps, ja 3 mesos. Doncs bé, ens queden 10 dies mal comptats, per entendre'ns. Avui està amb nosaltres el Lluís Quí, que és el secretari de la delegació del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, bon. Ja ho anirem recordant, però 1 de juliol, aquell és el darrer dia, si la presentes i si la domicilies 5 dies abans.
Correcte, per fer la domiciliació. Sí. La presentació fins al dia 1 de juliol, perquè el dia 30 de juny, que és l'últim dia, és festiu aquest exercici.
Per tant, o sigui, estem a les acaballes. Ara sí que ja...
Sí, falten escassament, com bé dius, uns 10 dies aproximadament. Sí. Bueno, se n'ha fet moltes, però pensem que encara en queden moltes per presentar.
Si encara no l'heu fet, sí. Si pots fer-la avui, no la facis demà. O sigui, no t'esperis a demà. Sí. Però t'ho dic perquè després de 3 mesos és un problema això, perquè se tiren les dates a sobre. Escolta, que el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya els trobes a internet a gestors.cat. És possible que, si tu, la teva situació no ha canviat d'un any per l'altre, sigui relativament fàcil de tornar a fer la declaració de la renda, i fins i tot segurament te la pots mirar de l'any anterior i dir, escolta, és que jo no he canviat res. Doncs, bueno, si no has canviat res, allí la tens feta. Hisenda t'ha enviat un esborrany també. I insisteixo, si la teva situació no ha canviat i l'any anterior ja s'ajustava a la teva realitat i el nou esborrany te'l mires i dius, escolta, jo sóc fàcil, tinc un ingrés, 2 despeses i ni m'he casat, ni he tingut fills, ni he rebut cap ajuda, ni he comprat, ni he venut res, doncs més o menys ho tens apamat. Però si no, o si tens un mínim de dubte, a gestors.cat trobaràs quasi bé 1.000 professionals que es dediquen a estar al dia, perquè les coses van canviant, encara que diem, no, és que quasi bé no ha canviat res d'un any a l'altre, però canvien cosetes, igual alguna cosa que no et va entrar un any anterior, aquest any t'entra, o a l'inrevés, doncs pràcticament trobaràs a 1.000 de professionals a gestors.cat i els trobaràs a prop de casa teva. Si és que vols buscar a prop de casa teva, o a prop d'on treballes, o a prop de, jo què sé, on sigui. Els pots buscar amb un plànol, per nom, per municipi, el que vulguis. Lluís, de vegades tenim certa reticència a dir, bueno, ara només em falta això, no? Anar amb una persona que miri això, si més o menys ho sé fer. No és mala idea, perquè sempre, vosaltres que hi enteneu, sempre pots buscar, bueno, alguna alternativa que no l'haguem vist.
Home, la nostra feina és, evidentment, és estar rigorosament al dia. Nosaltres fem molta formació en aquest aspecte de la declaració de renta, d'altres impostos, en tots els conceptes, i, evidentment, hi ha vegades de que hi ha circumstàncies, hi ha normativa que es modifica, que sempre pot ser interessant i beneficiós pel contribuent. A pesar d'això, també hi ha vegades ja que determinar que el que és correcte de declarar, etcètera, etcètera, també es té que recordar que es té que fer, com no sé, una altra vegada, l'altra última vegada que vam parlar, per exemple, de lo del joc, etcètera, sí. Aquestes circumstàncies, les reduccions de mòduls dels pagesos, totes aquestes coses, que són coses que ja que està al dia, que totes aquestes circumstàncies, la majoria de coses no surten a esborrany. Aleshores, és millor acudir a un professional que estem perfectament preparat. Hi ha molts companys molt preparats, igual que tot el col·lectiu, està sumament, fem formacions contínues, i és recomanable d'acudir a un gestor administratiu per a aquest tema.
El que ha dit el Lluís és molt important, perquè a vegades rebem l'esborrany i pensem que ja està. És que l'esborrany no hi és tot. No. Pot no ser-hi tot.
Vale,
pot no ser-hi tot. Sí. I insisteixo en això, que igual et sembla injust, però Hisenda et fa un esborrany i te l'envia perquè el revisis.
Sí.
I si el presentes, el fas sota la teva responsabilitat. I si allí falta alguna dada, després no podem al·legar, oh, escolta, és que me'l va enviar Hisenda, no? Jo ja em refio d'ells. No, perquè no tenen totes les dades.
No.
És curiós això, però sí, ho recordo, no, perquè a vegades hi ha gent que diu, és que m'ho has enviat tu, no, Hisenda?
Sí, l'agència tributària fica a la teva disposició unes dades fiscals. Les dades fiscals pots comprovar que hi siguin totes i que siguin correctes, i que hi siguin totes, i que hi siguin totes.
Sí, sí, clar.
En base a aquestes dades fiscals, l'agència tributària te proposa un esborrany que tu tens que confirmar, no te confirmes tu, I, evidentment, en el moment que confirmi la responsabilitat és teua.
Clar.
Si t'has equivocat, doncs... Pues...
És una primera ajuda, però... Quantes vegades us han vingut, Lluís, sí, sí, amb la gent amb esborranys? Mira, escolta, perquè et conec, te l'ensenyo, però aquí ho tinc tot bé, jo ho he buscat i dius, no, mira, aquí falta això, o sobre això...
Efectivament, eh? O t'interessaria ficar això perquè tens una deducció més important, aquesta deducció va en benefici dels teus interessos, no és que vagi en contra de l'Agència Tributària, perquè l'Agència Tributària marca unes normes i les normes són per a tothom igual. Però, bueno, tu tens que saber que les deduccions que pots aplicar, tant a quina quantia les pots aplicar, perquè, evidentment, quan passa pel filtre de l'Agència Tributària, no hi hagi problemes, perquè si no, quan arribem esperant una devolució, octubre, novembre, desembre, resulta que estàs esperant i t'arriba un requeriment de l'Agència Tributària dient que han comprovat, bueno, han detectat que pot haver això, que a vegades és quan venen els problemes.
Ja. Lluís, la declaració s'ha de fer.
Sí, en tots els casos.
A no ser que estiguis exent, eh?
Exactament, correcte.
S'ha de fer. Vull dir, allò de... És que som molts, som 40 milions. Vols dir que em trobaran, si jo no la faig?
No, a veure, avui en les dades bàsiques per tindre l'obligació de fer la declaració de renta és molt fàcil detectar si tens obligació o no tens obligació. No. O sigui, antanyo, doncs, estem parlant de moltíssims anys, doncs, era més difícil de poder localitzar que sí, que la tens que fer o no, però avui en dia, en tots els mitjans informàtics que disposa l'Agència Tributària i també disposem els col·lectius en quant a base de dades, etcètera, etcètera, és molt difícil detectar que no la tens que fer quan la tenies que fer. És molt fàcil detectar que hi ha l'obligació de fer-la, l'obligació, depenent del resultat.
No caiguem a la temptació de pensar això de com que som tants, a
no,
mi...
No,
jo no pinto res aquí. No.
No, no.
Et trobaran.
No, et trobaran segur.
Et trobaran,
segur.
I l'hauràs d'acabar fent,
sí,
a més amb una penalització.
En sanció, interessos de demora.
Déu-n'hi-do.
Si surt a, pagar.
Ahà.
I si surt a retornar, doncs t'has perdut la... t'has perdut el poder tindre ja la devolució efectuada. Clar. Per no fer la declaració.
Gestors.cat, aquí ho teniu tot, però vaja, vull dir, és buscar una gestora, un gestor de confiança. Hi ha certes novetats aquest any, queden 10 dies, com el que diu, si l'has de domiciliar menys. Per tant, si ja has arribat a aquest punt, busca una persona que t'ho farà, porta-li totes les dades perquè queda poc temps i clar, llavors, sí, com més documentació ja li portis, sí, més n'avançaran, perquè clar, de darrera hora també us en arriben, Lluís?
Sí, però clar, d'última hora és més complicat perquè és que el termini s'acaba i bueno, hi ha vegades que les declaracions de renta són complexes i ha que tindre molta atenció. Clar, evidentment, si tens molt volumen perquè les persones han anat diferint el aportar les dades, arriba un moment que totes les coses que es fan corrent moltes vegades no surten bé.
No.
És un problema. No. És un problema.
Tota la raó amb això.
I han tingut 3 mesos, eh? Portem des de primers del mes d'abril.
Sí, sí.
Abril, maig, i estem ja pràcticament a 10 dies, sí, sí, de l'1 de juliol. O sigui que...
Déu-n'hi-do.
Tenim temps, hem tingut temps.
Hem tingut temps. Sí. Jo us ho deia, a veure, tampoc cal ser el primer dia, tot i que va haver molta gent que ho va fer.
Sí, bueno, hi ha gent, bueno, que sí. Bueno,
un cop sobre el període, doncs
correcte,
sobre el període es pot fer.
El termini és per tots,
correcte,
al començament i al final.
Llavors, si us surt a retornar, que sapigueu que des de que s'acabe, o sigui, l'1 de juliol, que s'acaba el termini,
sí,
l'Estat té fins a 6 mesos.
Correcte.
Per informar-nos o retornar-nos. Per tant, tranquil, si al setembre o octubre no he rebut,
sí,
res,
sí,
estic dins del termini.
Sí, no, però la realitat és de que...
Va més ràpid, això.
Sí, de que la majoria, no sé, per dir alguna cosa, no sé, un 70, no tinc estadística, però un 70, un 80% de devolucions se fan en un termini molt més curt. Ara, sempre hi ha, doncs, errors, requeriments, i altres que per circumstàncies necessiten una comprovació per part de l'Agència Tributària que es demore més en el temps, però bueno, el que hi ha.
Us torno a recordar la web, gestors.cat, és el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, allí, i a més tenen un buscador, que és molt fàcil de fer anar, pots buscar per nom, pots buscar per municipi, o directament a sobre d'un plànol, d'un mapa, cap a la zona que tu vulguis, i allí aniran sortint tots amb les seves dades de contacte, perquè si tu ja puguis trucar, però si ho has de fer, fes-ho avui, no t'esperis a demà, de veritat. Gestors.cat. Hem estat amb el Lluís Quic, que és el secretari de la delegació a Lleida del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, home, per vosaltres també acaben ara uns 3 mesos, suposo, de molta feinada.
De molta feina, sí.
No sé si ara properament hi ha alguna altra de les històries que també van amb data fixa.
Sí, a partir de l'1 de juliol fins al 25 de juliol hi ha que presentar els impostos de societats de les SL, SAs i fins al 30-31 de juliol els comptes anuals de les societats davant el registre mercantil. Clar, o sigui, que el mes de juliol tranquil tampoc no ho és.
És clar, jo suposo que, clar, arribes a l'agost i dius, és que necessito vacances. Bueno, ja. No és que les vulgui, les necessito ja.
Ja molt les mereixem el mes d'agost.
I tant que sí. Lluís, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, gràcies, Lluís. Ens aturem un minut i parlem d'astronomia.
L'art modern i contemporani de Lleida ha obert les portes amb l'exposició Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art que permet conèixer part del seu fons artístic. Entra al Nou Morera, ubicat a la Rambla de Ferran i endinsa't en la seva col·lecció. Informa't i reserva la teva entrada a morera.paeria.cat. Ajuntament de Lleida.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Cope Lleida. I avui hem de parlar d'astronomia. Ja saps que el tercer dimarts de cada mes, durant unes quantes temporades, ens ha estat acompanyant el Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants. I a tornar a parlar pues, de les coses que a vegades no surten als telediaris, sí, però que són importants perquè passen damunt de nosaltres, no?
No, i també et diré, Ramon, que això també està canviant una mica, no sé si pel sensacionalisme de les tres empreses americanes que s'han ficat ara amb la cursa aquesta de l'espai i arriba a Mart, però es torna a parlar darrerament, no massa, però es torna a parlar darrerament de l'espai, d'enviar, bueno, de coses de l'espai, se'n torna a parlar una mica més del que es feia fa 10-15 anys, potser, eh?
Sí, se'n torna a parlar i tornem a intentar colonitzar altres mons, no? Com per exemple tornar una altra vegada a la Lluna i després pues, més endavant, que serà ja la propera dècada, doncs començar a colonitzar Mart, no? Mm. Però, i tot això també, pues, posar més satèl·lits perquè hi hagi cobertura per internet, sí, voltant per tot el globo terrestre, que això els que mirem al cel ens preocupa moltíssim, no?
Tu els veus, no?
Una línia, és com una professó de petits punts, sí, un al costat de l'altre, i clar, això, en fi, està contaminant també el cel, no? Sí. Per tant, darrere de tot això, no oblidem que hi ha negoci, no? I no voldria que es portéssim les nostres misèries doncs fora del planeta una altra vegada, no? Això ja ho han fet aquí, no?
Ramon Drudis, mira, ara que estem parlant del que es diu i del que no es diu, jo sí que he llegit que en els propers mesos, és que no sé si molt aviat o tardarà més del que sembla, podrem arribar a veure explotar una estrella. No sé si això és cert i si ho és, Ramon, explica-me una mica millor, perquè entenc que això no serà com un foc artificial, que passarà en un segon.
Sí, efectivament, Ricard, això ho dius bé, perquè és una notícia que, bueno, pues, s'ha parlat i això passarà més aviat o més tard. No? Es tracta doncs, d'una estrella que ara per ara no es veu a ull nu, a simple vista. I és, no? I tampoc amb prismàtics, només amb telescopis pues, una mica ja potents. Aquesta estrella està a la constel·lació de la Corona Boreal, una constel·lació molt bonica, que té 7 estrelles, no massa brillants, que formen un arc semicircular, no en forma de corona, no? I que està ubicada a la constel·lació, entre les constel·lacions del Bouvé i Hèrcules. La podem veure durant tot l'estiu. L'estrella més brillant de la constel·lació, de la Corona Boreal, s'anomena Gemma, i és perfectament visible a ull nu, ja que és la més brillant de les 7, no? Com tots nosaltres, i els escoltants pues, ho saben perfectament, les estrelles naixen, es desenvolupen i moren, no? I algunes ho fan amb circumstàncies doncs, que provoquen grans explosions, i n'hi ha altres que exploten però no moren en l'explosió. Aquest és el cas de l'estrella que s'anomena T de Tarragona Corona Borealis, perquè està en aquesta constel·lació, no? Ubicada a la constel·lació de la Corona Boreal, com te deia. I està a 3.000 anys llum de nosaltres. Això vol dir que ja ha explotat, però nosaltres veurem l'explosió 3.000 anys després, no?
Clar.
I aquest gran espetec el podrem veure qualsevol dia entre aquest mes i el mes i a final d'any.
Ah.
Ja que, segons observacions històriques, explota doncs, cada 80 anys. I això pues, ho ha fet sempre, no? I aquest cercle està a punt de completar-se. Quan passi, serà observable a simple vista després. És a dir, el no ve amb ull nu, sempre estic parlant a ull nu, el no ve amb una estrella a la constel·lació de la Corona Boreal, doncs ara en veurem una, no? Que serà aquesta que ha explotat i la podem veure a simple vista en forma d'una estrella al cel que abans doncs, pues, no en ve amb cap, no?
Ja. Déu-n'hi-do. El que és fascinant és que ho puguem, que puguem saber amb bastanta exactitud quan passarà això. El que s'observarà, Ramon, el que deia al principi, no és una cosa que passarà en uns segons, sinó és un fenomen que el veurem no sé si durant hores o durant dies.
Mira, cada cop que apareix una estrella nova al cel s'anomena així, nova, aquest és el nom. Què vol dir nova en llatí, encara que en realitat és un esdeveniment astronòmic que causa un gran flash explosiu de llum d'una estrella que ja està allí, no? I que és aquesta T Corona Borealis. I està composta de dues estrelles, no és una. I una gira al voltant de l'altra, no? Una és una gegantina estrella roja, molt gran, de molta edat, i l'altra és una nana blanca, una estrella que està al final de la seva vida també, no? I aquesta nana blanca és un nucli estel·lar molt dens, té molta densitat i, per tant, té molta gravetat, no? Encara que sigui molt petita. I la seva gran gravetat atrau el gas de la gegant vermella que té al seu costat. Aquest gas, que va xocant, s'acumula a la superfície de la nana blanca, fins que aquesta explota d'una forma molt violenta. L'estrella brilla amb molta intensitat. I en aquest cas, doncs, quan passi, nosaltres la veurem tal com brilla, per exemple, doncs l'estrella polar, no? La que sempre assenyala el nord i que és perfectament visible sense cap tipus d'aparell òptic i la podem veure durant tot l'any, no? Veure aquesta nova serà una oportunitat única per a tots nosaltres, ja que segurament no en tornarem a veure cap més durant tota la nostra vida com humans, no? Si es repeteix el que va passar en l'última explosió, l'estrella serà visible durant una setmana. I el sistema entre aquestes dues estrelles tornarà a la seva tranquil·litat en un parell de mesos. És a dir, la nana blanca no desapareix, sinó que explota el seu contorn de la matèria que ha anat xuclant de la gegant vermella i després torna a quedar la nana blanca, no? I torna a xuclar matèria i al cap de 80 anys tornarà a explotar. Això és el que passarà, no? Però això només ho podem veure quan passi, que hi ha molta gent que ja està només mirant cada dia allà, els telescopis enfocant-se allà, no et pots imaginar els mils de persones que fan això, sobretot pues, professionals. Aleshores, això serà, pues, aquest espelet durarà 3 o 4 dies, després anirà baixant la seva lluminositat, la podrem veure en prismàtics fins una setmaneta i després ja desapareixerà. Però desapareixerà per veure-la en simple
vista. Sí, entenc.
Després tornaran a fer el que tenen de fer aquestes dues estrelles que tenen aquest sistema, de xuclar massa de la gran, la petita de la gran, i fins 80 anys més pues, no tornen a passar. No?
Molt bé. Ramon Drudis, ja que estem mirant al cel i ja que avui ens acomiadem de la temporada amb tu parlant d'astronomia, en aquests propers 2-3 mesos, aquests propers mesos d'estiu, hi ha algun esdeveniment que vulgui recordar que no ens el perdem?
Doncs sí. Pues, mira, se'n pot produir un, i es produirà un esdeveniment astronòmic molt xulo de veure. Mira, la matinada del 21 d'agost, sí, ja que no estarem en programa, no? El dia 21 d'agost, gaudirem des de Lleida de l'amagament del planeta anellat Saturn per la Lluna. Ah. La Lluna amagarà el planeta Saturn. I la desaparició de Saturn començarà a les 5 hores i 17 minuts per la part esquerra superior de la part il·luminada de la Lluna, i reapareixerà per l'altra part, a la part dreta, a les 6 hores i 27 minuts, per la part posterior dreta i en la zona no il·luminada del nostre satèl·lit. Durant tot aquest temps, la Lluna estarà amb una bona altura sobre l'horitzó sud, per tant, serà una visió fàcil de realitzar, i aquest amagament doncs, és un dels més bonics que ens facilita la Lluna, no? I es podrà veure a ull nu, pels que tenen una bona vista i una bona agudesa visual. Encara que jo recomano que es faci servir uns prismàtics, i si és possible, doncs un petit telescopi. Però és molt bonic perquè primer comença a amagar-se darrere la Lluna els anells, no? I després s'amaga ja tot el planeta. I al cap d'un temps surt per l'altra banda, no? I el seu planeta anellat, doncs encara és més bonic, no? És una experiència que si es fa alguna foto a través de telescopi resulta, i si es fa un vídeo, pues resulta molt espectacular, no?
Quina lluna tindrem, per cert, en aquell moment?
Bueno, quasi la tindrem plena. Només tindrem una part a la dreta, una mica enfostida, i per tant entrarà per la part il·luminada i sortirà per la part una mica fosca, no? Aleshores, això pues, és una cosa que pot veure tothom perquè la Lluna és fàcil de localitzar, no? Mira, allà la tenim. Sapiguem les hores, això sí, pues, una de matina, no? Si ho vols veure, és a les 5, 17 minuts, començarà, com te deia, per la part esquerra superior de la zona il·luminada.
I com sempre diem, si us podeu desplaçar amb zones de cel nocturn certificat per l'observació astronòmica, molt millor. O, si no, almenys allunyar-vos de la ciutat, perquè la ciutat té una contaminació lumínica, ja ho hem explicat alguna vegada, excessiva, eh? O sigui, s'han tractat una mica el tema de les faroles, però és igual, les ciutats emeten una contaminació lumínica que arriba molts metres més enllà de la ciutat. Per tant, si us podeu allunyar uns quilòmetres, molt millor, les coses com siguin. Hi ha previst aquest estiu, Ramon, ja que tinc aquí, alguna alineació planetària, que això és una... Aviam, una alineació planetària no és res més que des del nostre punt d'observació doncs coincideixi que es posin en línia el 2 o més planetes. No és res místic, simplement és probabilitat. El que passa és que és maco de veure-ho. No, clar, la probabilitat és baixa, però passarà... Perquè això ho teniu molt previst, eh? ho teniu estudiadíssim.
Sí. Sí, ho has dit molt bé, això, eh? Ets un gran aficionat a l'astronomia.
Sí.
Sí, perquè ho has dit perfecte, jo no ho diré millor, eh? Mira, de vegades, quan aconseguim quelcom valuós, no? Alguna cosa valuosa, per nosaltres sembla que l'univers, allò que diguem, conspira perquè això passi,
sí,
no?
Sí.
I també solem fer anar l'expressió de que els planetes s'alineen perquè això passi, no?
Sí.
Però això són frases fetes que res tenen a veure doncs, amb la realitat, no? És una forma de parlar. I l'univers no conspira perquè una cosa important per a nosaltres passi. I tampoc ho fan els planetes alineant-se, no? L'univers no és un ser conscient. I quelcom que no té consciència sobre si mateix no té la capacitat de conspirar sobre ningú, no?
Clar.
No hi ha res de màgic en la natura.
No.
Tot té una explicació científica. Quedi clar això, eh? Dic això perquè no hi hagi especulacions, no?
Clar.
Del que diré. Mira Ricard, tal com pregunta és, el proper dia 28 d'agost, des de les 2 del matí fins a les 6 de la matinada, des de Lleida podem veure als cels una interessant alineació planetària.
Ah.
Primer podem localitzar a l'esquerra la Lluna. Si mirem cap al cel, mirem cap al sud, a l'esquerra tindrem la Lluna. I a partir de la Lluna i cap a la dreta hi haurà penjats els planetes Mart, Júpiter, Urà, Neptú i Saturn. Seran 5 planetes i el nostre satèl·lit natural al firmament. Seguint una línia imaginària que s'anomena tècnicament eclíptica, i que és el pla de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol. Es podem imaginar un disc pla amb el Sol al centre i tots els planetes orbitant el seu mateix pla. Per saber on està l'eclíptica, pels no iniciats en l'astronomia, només cal que segueixin cada dia, per exemple, el recorregut que fa el Sol i la Lluna d'est a oest. Tot aquest recorregut durant el dia que podem veure, tant de dia com de nit, per la Lluna, aquest és el recorregut aproximat que també fan tots els 8 planetes clàssics del nostre sistema solar, perquè tots orbiten en una zona plana.
Sí.
I des d'aquí ens dona la sensació de que estan alineats, però realment és una altra cosa, això, no?
Sí.
Però nosaltres ens donem la impressió que estan alineats i és molt bonic de veure. Per tant, cal anotar a l'agenda el dia 28 d'agost de matinada per a veure doncs, bé aquesta alineació planetària i que els planetes Urà i Neptú han de saber que no seran visibles a simple vista. Però tots els altres, sí. Es tracta de localitzar-los i sempre en aquesta línia imaginària anomenada eclíptica, no?
Bueno, com a curiositat i com a bellesa, si voleu, puntual, que passa cada molt temps, doncs mira, és una curiositat, és una excusa més per, mira, fer matinar un dia i parlar d'altres històries mentre s'observa l'univers. Ramon,
també va bé això.
Clar que sí. Ramon Drudis, ja sabeu que és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, que ens ha acompanyat tota la temporada parlant doncs, de fenòmens i donant explicació de vegades amb aquestes notícies falses o distorsionades que circulen per les xarxes socials, escolta, posant els punts sobre les is, que de vegades vivim en una societat tan amb accés a tanta informació que jo de vegades em sembla estrany que en segons quins temes visquem tan desinformats o mal informats,
sí.
Però és així.
I cada vegada sembla que ho vulguem estar més.
Sí, no ho sé. Desinformats
només,
o mal informats?
En els mils de persones que encara diuen això de la Terra plana.
És curiós això,
sí.
Jo crec que això és més que una moda, ja és una moda, però bueno.
Bueno.
En fi,
doncs,
és curiós això, sí.
Bé. Doncs molt bon estiu per a tothom, que començarà precisament aquest estiu, el dia 20 d'aquest mes de juny, i que tothom tingui en compte que el 5 de juliol, no el juny, sinó el 5 de juliol, serà el dia que més allunyats estem del Sol, no? Estarem a 5 milions de quilòmetres en respecte a l'Afeli, que és a l'hivern, no? Que estarem més a prop, no? I que a menys velocitat anirem, no?
Clar.
El dia 20 estarem més allunyats del Sol i el nostre planeta girarà al voltant del Sol a menys velocitat que a l'hivern.
Molt bé. Ramon Drudis, que ha estat un plaer enorme que ens haguis concedit aquests minuts cada mes per parlar del tema de l'astronomia. Una abraçada gran, que tinguis bon estiu.
Una abraçada, bon estiu a tots els escoltants i adeu-siau.
Gràcies, Ramon. Bé, que ara la Pilar García Muñiz ens posa el dia de l'actualitat informativa. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la gastronomia, amb el Felip Urbano, i a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, todavía con la condición de fugado, está ya planeando su regreso a España. Debe estar buscando vuelos y llevando el traje al tinte, porque una vez que se le aplique la ley de amnistía, pues va a ser libre. No tendrá que responder por nada, ni siquiera por no haber puesto el ticket de la hora. Todo en la amnistía se ha hecho a medida. Todo encaja, menos una cosa. La malversación agravada, el uso indebido de dinero público para fines personales y enriquecimiento ilícito. Este delito está fuera de la ley de amnistía y los fiscales del procés en el Supremo consideran que Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, todos fugados, cometieron esa malversación agravada. Como lo hicieron Oriol Junqueras y Jordi Turull, indultados pero inhabilitados por ese mismo delito. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ratificó hace justo un año la acusación por malversación agravada contra Puigdemont. Consideró entonces que el expresidente catalán buscó satisfacer un interés personal para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto estaba claro para todos hasta que se aprobó la ley de amnistía. Ahora el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está intentando imponer por todos los medios que la ley se aplique sin condiciones. Y esto ha chocado frontalmente con el criterio de los fiscales del Supremo, tanto que hoy se ha citado a la cúpula fiscal para discutir este asunto. 36 fiscales se han reunido para fijar un criterio. No nos engañemos, al final se hará lo que diga el jefe, el fiscal general y, por extensión, el jefe de este, que a la postre es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al final, la fiscalía dirá que a Puigdemont se le aplique la amnistía total sin malversación, pero al menos quedará claro que ha sido una imposición de Álvaro García Ortiz o del gobierno, y además quedará constancia de que hubo una oposición. El criterio de la Fiscalía es un trámite más y será el juez, en este caso Pablo Llarena, el que tenga la última palabra a no mucho tardar sobre el futuro de Puigdemont. Por lo pronto mantiene activa la orden de detención, pero en breve deberá anunciar su decisión final. Lo más probable es que levante esa orden en aplicación de la ley de amnistía, aunque sea con la nariz tapada. Otra cosa es lo que puede decir después sobre todo este asunto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pero hasta entonces esto es lo que hay. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablando de educación, Pilar, los alumnos españoles de 15 años sobresalen por su pensamiento creativo. Así lo ha reflejado el último estudio de la OCDE tras analizar la creatividad de estudiantes en 64 países. Y te preguntarás, bueno, ¿esto cómo lo han hecho? Pues a través de diferentes pruebas como la expresión escrita y visual o la resolución de problemas sociales y científicos. Según los resultados obtenidos, vieron hasta qué punto los estudiantes son capaces de generar esas ideas creativas. El país que mejor resultado ha obtenido es Corea, con 38 puntos, mientras que España, por su parte, ha obtenido casi 33. Una de las conclusiones que se puede sacar de todo este estudio es que se puede destacar en pensamiento creativo sin necesidad de sobresalir en otros ámbitos académicos como pueden ser las matemáticas o la lengua. Y en Barcelona han sido intervenidos 472 móviles de alta gama que habían sido robados para mandarlos a Asia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria localizaron estos teléfonos de un valor aproximado de 400.000 euros en el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Tras analizar esos aparatos pudieron averiguar que la mayoría habían sido sustraídos en Cataluña, Madrid y también en Aragón. Y ojo, porque si estos días estamos disfrutando de calorcito del bueno y la subida de las temperaturas, a partir de mañana la cosa cambia. Va a entrar una dana que nos va a dejar unos días de lluvias y de tormentas, sobre todo en el norte y el oeste de la península. Además, las temperaturas van a bajar con máximas de apenas 20 grados en algunos puntos. Pero tranquilidad, porque esto va a ser una cuestión pasajera de dos días. El viernes vuelve otra vez a subir el termómetro, las nubes se alejan y va a volver el calor. También contamos, por cierto, Pilar, que ha muerto la actriz francesa Anouk Aimée a los 92 años en su casa de París. Esta actriz fue conocida, entre otras cosas, por sus papeles en La Dolce Vita de Federico Fellini. Y además contamos que hoy tiene lugar la segunda jornada de trabajo del C9, el Consejo de Cardenales creado por el Papa para ayudarle en la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia. Una reunión en la que una vez más están presentes los esfuerzos de la Santa Sede para la negociación y la paz en guerras como las de Ucrania o la de Oriente Medio.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El presidente de la Federación Francesa habla sobre la nariz de Mbappé.
La rotura de nariz de la estrella francesa capitaliza la información de la Eurocopa. Lo último son las palabras del presidente de la Federación Francesa hace tan solo unos minutos, Philippe Diallo, confirmando que no se opera, pero que no sabe cuándo puede volver a jugar.
La noticia fue bastante tranquilizadora, ya que no hay ninguna operación prevista a corto plazo. Ahora bien, en cuanto a su participación en el resto del torneo, es un poco prematuro dar una fecha. De todos modos, las informaciones son positivas porque, en principio, evita una operación que le deje fuera de la Eurocopa.
En la selección española, Laporte se ha entrenado y Martín Zubimendi está ofreciendo rueda de prensa. Y aquí en España, Sergio Ramos ha escenificado su marcha del Sevilla.
He pasado un año, pues, increíble, un año único. Y qué mejor manera de irte bien de tu casa, ¿no? Al final, pues, esa herida que estaba abierta, pues, tengo la gran suerte y la gran fortuna de haberla disfrutado, de haberla cerrado. Yo creo que también, de lo al igual que es la vida, en el fútbol también hay que saber decir adiós, elegir buenos momentos, y yo creo que me gustaría, ¿no?, que la gente me recordara con este buen rendimiento que he podido mostrar durante toda la temporada.
Agenda del día en la Eurocopa: a las 6 de la tarde, Turquía-Georgia; a las 9, Portugal-República Checa.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida i ho fem a pràcticament 32 graus i mig. 32 graus i mig a la ciutat de Lleida. Evidentment és la temperatura màxima que hem assolit avui. Ahir ens vam quedar 35 a Lleida, però és que ahir a les 12:20 estàvem a 4 graus per sota dels que teníem avui, que era de 31,3 graus. Fa 40 minuts hem guanyat un grau. Veurem com segueix escalant, si al final passa allò que ens ha explicat l'Armando Álvarez fa uns minuts, que l'entrada d'aire i algun núvol doncs pot frenar l'escalada de temperatures. Però vaja, ja saps, que de cada dimecres i sobretot a dijous la cosa canviarà i el cap de setmana es tornarà a recuperar. És una anada i vinguda. És la 1:07, és dimarts 18 de juny del 2024, hem començat el migdia a COPE Lleida. Ara tot seguit parlarem de gastronomia, ho farem amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15 el que farem és la tertúlia dels polítics, aquí a COPE Lleida.
Això que sents és un runner que corre amb la música ben alta. Ara s'atura un Volvo XC40 per deixar-lo passar. Te n'has adonat? Ell tampoc.
Volvo XC40 amb detecció de vianants. Dissenyat acuradament pels runners. Descobreix-ne més coses a volvocars.es.
Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcela 720 Lleida, i a llemosa.com.
Este verano disfruta de la naturaleza de los Pirineos con Snow Hotels. Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida. Y ahora también en Galicia, Pazo Orrián, un hotel de 4 estrellas en Vila García de Arousa, en el centro de las Rías Baixas. Reserva a través de nuestra web snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas.
COPE Lleida. Ja saps que és el moment en el que ens toca parlar de gastronomia. Directes cap a 2:15 els dimarts. El que fem és donar l'entrada i la benvinguda al nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què dius? Bon dia.
Com estàs? Tu...
Pues molt bé, molt bé.
No, dic tu, a veure, com estàs? Que estem arribant a final de curs. No sé com estàs arribant a final de curs.
Pues mira, imagina't, la setmana que ve agafo vacances. Aquest any les agafo a finals de juny.
Val, perfecte.
Desitjant que arribi ja el dia per marxar.
Molt bé. Jo comparteixo això, eh? Afortunadament treballem amb coses que ens agraden, però sí que és veritat que arriba un punt que necessites també parar uns dies. Eh?
Desconnectar.
Parar uns dies. Sí, sí. Jo no sé si la nostra convidada d'avui està pensant en vacances, si pot quadrar-ho tot per poder desconnectar una mica o no, eh? No ho sé,
perquè no l'he preguntat, ahir no li vaig preguntar.
No li vas preguntar? Pues...
crec que vacances aquest any no agafarà, bueno. Segur, perquè divendres passat crec que ja estava etiquetant una cosa meravellosa que ara ens explicarà. Crec que aquest any la Natàlia no agafa vacances.
Natàlia Boada, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, encantada.
Bones, Natàlia.
La Natàlia Boada és viticultora o nova viticultora i bueno, ara ens explicarà tota la seva iniciativa i per què parlem amb ella avui, però ella s'inicia a fer vi per recuperar una vinya al Penedès, la zona de la plana penedesenca, i ara hi posarem context a tota aquesta història. Natàlia, primer de tot, faràs vacances o no toca aquest any?
Bueno, jo tinc una feina de 8 hores al dia, a part de la vinya i el vi, faré vacances d'aquesta feina, però per treballar a la Verema. Per tant, tècnicament no però sí, legalment.
Molt bé. Natàlia, escolta, on t'estem trucant?
M'esteu trucant ara mateix en un hotel del Penedès, que és l'hotel que gestiono aquí, i estic fent un break de la feina per poder parlar amb vosaltres.
Però, vull dir, en quina població esteu amb el tema de les vinyes?
Ah, amb les vinyes, ara les vinyes estan al Pla del Penedès, al mig de la plana penedesenca, que és la zona més baixa, diríem, del Penedès, i entre Sant Sadurní i Vilafranca.
Són molt grans?
Són 3 hectàrees, hi ha moltes falles perquè són vinyes velles, per tant, tècnicament crec que tinc unes 2 hectàrees 75 efectives, diríem.
I aquest terreny, aquesta terra, aquestes vinyes, tenen una història, estan lligades a la teva família des de fa més de 80 anys, em sembla.
Sí, bastant més, de fet. Les vinyes, bueno, els ceps més vells tenen ara mateix, aquest any fan 87 anys, caram, però les vinyes encara són més antigues. Hi havia coses plantades abans que estan plantades. Aquests ceps més vells són els primers registrats plantats, així legalment, diríem, perquè abans potser ja no es feia tanta paperassa o s'ha perdut. Per tant, tranquil·lament, més de 100 anys aquestes vinyes formen part de la família.
Natàlia, tu ets, ara que ja te n'has fet càrrec oficialment, podríem dir la quarta generació de la teva família que està treballant amb aquestes terres.
Tècnicament, sí. Sí, sí.
Com arribes a fer-te encàrrec? És a dir, aquestes vinyes fins... Tu quan has començat a fer-te encàrrec?
Fer-me encàrrec com a tal, l'any passat la meva parella i jo vam prendre la decisió. Jo les vaig arrendar legalment a mon pare per poder portar-les jo. Sempre he ajudat a casa, sempre a mon pare amb l'interès que té per mi la terra, no? Jo sempre he tingut altres feines, m'he dedicat al turisme, però sempre que tenia vacances o tornava dels meus viatges, doncs venia i si tenia temps treballava a la vinya, doncs perquè m'agrada. Però l'any passat vam decidir que volíem fer aquest projecte i llavors vaig agafar les rendes. Et diré també que jo estic en un procés d'aprenentatge, estic aprenent bé i molt ràpid, fent cursos de viticultura i tot per poder-ho fer tot bé i prendre les decisions correctes, i aprenent les decisions encaminant la vinya, però és mon pare qui té l'experiència i qui talla el bacallà i qui m'aconsella, bé, que on està l'experiència no ho treu ningú, això, eh?
Oh, clar, evidentment. Bé, i ens explicaves que, clar, tu això ho has viscut des de petita a casa.
Sí, clar que sí. Quan el papa treballava a les vinyes, mon germà i jo jugàvem, anàvem a jugar allà a les vinyes, per tant, han sigut sempre part de la nostra vida,
clar,
realment.
Clar. El teu pare, les vinyes, les tractava com a raïm o també feia vi?
A veure, a casa, quan el meu avi era viu, que jo no el vaig arribar a conèixer malauradament, s'havia fet vi ranci, típic de masia, d'aquestes vinyes. Després mon pare va començar un projecte de fer escumós, també, al Pla del Penedès, malauradament el va parar perquè ell tenia una altra feina, al final de 3 hectàrees no pots treure gran cosa, no? Mm. I també, saps, i llavors ho va parar, però després va començar a vendre el raïm a altres caves, altres cellers, fins que, saps, el preu del raïm no paga realment el que costa mantenir una vinya, i sobretot sent tan petita.
Clar.
I ja cap als últims anys, entre les sequeres, els problemes que teníem, havíem tingut problemes de míldiu el 2020 i coses així, ja no eren rentables per res.
Clar.
Però sí, en aquest període estava venent el raïm ell.
Clar, llavors tu te'n fas càrrec fa un any, em deies, aproximadament. I vosaltres sí que heu fet el pas de tornar a crear vi a través d'aquestes vinyes.
Correcte. Vam estar valorant, quan el meu pare em va parlar que potser les arrencaria, que potser ja era hora de revendre-les, perquè el meu pare té 65 anys, doncs està fent gran, està pensant en retirar-se i tal. Clar, a mi em va saber molt de greu, no? Per la conta que em porta.
Clar.
I li vaig comentar a la meva parella i va ser ell qui em va dir: escolta, Natàlia, per què no fem un vi? Clar, jo en plan, un vi? Però si no en sabem nosaltres de fer vi, saps? I sí, mira, que saps? I llavors em va ensenyar gent que havia començat projectes i que els hi estava anant bé. Em va, doncs, com animar i explicar, doncs, que era possible. Vam anar valorant. A la verema del 2022 vam agafar mostres de la vinya de most, vam estar tastant, vam veure el potencial, perquè els dos som sommeliers, i llavors vam veure el potencial que poden tenir aquests raïms tan antics, i vam decidir, doncs, tirar endavant amb tot això, tot el que això comportava, no? Que és una extra feina, realment.
Clar. Ara m'ho deies, els dos sou sommeliers i, per tant, ja sou del món, ja sabeu. Aviam, sí. Has d'aprendre, o sigui, sempre s'ha d'aprendre amb una feina, però no comenceu de zero, sabeu de què parleu, sabeu una mica, ja sou del gremi, per entendre'ns, del sector.
Sí, sí, perdona.
No, digue'm.
La meva parella, el César Cànovas, ell és un sommelier amb un llarg recorregut, evidentment, molta més experiència que jo dins d'aquest món. Jo vinc del món del turisme i per temes de Covid vaig canviar perquè vaig perdre la feina on treballava a Barcelona llavors, i vaig començar una mica a canviar, perquè no podíem treballar del turisme, i vaig estudiar gestió d'empreses vitivinícoles, perquè és una mica el que fem aquí al Penedès i perquè m'agrada el vi, perquè sempre m'ha cridat l'atenció, i vaig començar a treballar dins del món de l'enoturisme després. Per tant, he estat vinculada en el món, però sempre al portar la vinya realment també tinc potser més nocions de viticultura en aquest sentit, i ell més de sommelieria i de comercialització. Jo també he estudiat màrqueting i gestió d'empresa, per tant, les diferents parts de l'empresa les portem junts, però cadascú té una mica... els punts forts, no? Dins del projecte.
Us complementeu perfectament, eh?
Sí, realment sí que és un bon complement, sí.
Molt bé. Per cert, us dono la plana web perquè conegueu a la Natàlia i tot aquest projecte. Ja veieu que això és un projecte petit, familiar, amb arrels emocionals de la família, que són aquests projectes tan macos de conèixer, per això ens agrada fer aquestes entrevistes. Els trobeu a internet a www.bellpla.com, bell amb be alta, bellpla.com, tot junt, i aquí trobareu, doncs, fotografies i la seva història i el seu vi, perquè d'aquí ja surt vi, Natàlia.
Sí, n'ha sortit poc, però n'ha sortit degut a la sequera. També vam començar el pitjor any que podíem haver agafat per començar un projecte així. Però bueno, hem tirat endavant, vam dir, si sobrevivim aquest any, jo crec que ja ho tenim fet, això.
Uh-huh.
Teníem molt clar, ser els dos sommeliers i saber tastar, com volien que fossin aquests vins i què volien que expressessin. N'han sortit menys ampolles de les que esperàvem, però bueno, no passa res, potser per començar ja està bé. I hem fet, al final, un macabeu i un xarelo, que són les dues varietats que hi ha a la vinya. Teníem intenció de fer un vi de finca i barrejar-ho tot, però al tastar les dues vinificacions per separat vam dir no. Hem de parlar de les varietats catalanes, perquè expressaven coses tan diferents i eren tan únics que vam decidir no barrejar-los i fer dos vins diferents.
Uh-huh.
I a partir d'aquí vam estipular com havien de ser i crec que ho hem aconseguit bastant.
Molt bé. Felip Urbano, escolta, que no t'ho he preguntat, tu a la Natàlia com la coneixes?
Jo l'he conegut a través del César, que és molt amic meu, i ja me va explicar l'any passat que vam començar a fer aquest projecte, no? Llavors, pues no paro de trucar-lo i saber com estan els virus. Llavors, si hi ha problemes, no te preocupes. Sí, sí, clar, perquè vull ser no dels primers, perquè no és aquesta la intenció, però sí que vull tastar el que han fet els dos, la Natàlia i el César.
Ah, que no ho has tastat, sí, encara?
No, perquè és que s'ha sortit fa una setmana. Bueno, Natàlia, com va sortir? Fa dos dies, no?
Fa res, el vam etiquetar el divendres passat.
Ah, imagina't.
El tenim embotellat ja des de feia mig mes, perquè per problemes d'etiqueta les vam haver de tornar a repetir i el vam etiquetar el divendres passat. Per tant, les ampolles estan recent etiquetades i encaixades.
Quantes ampolles han sortit ara amb aquesta primera fornada?
N'hi ha en total 2.700.
Val. I escolta, jo no hi entenc, però amb ple rendiment, aquestes 3 hectàrees, heu calculat fins on podríeu arribar? Aproximadament, això són càlculs teòrics,
Aquestes hectàrees, en su mejor momento i a la plana penedesenca, amb aquest terra argilós, poden donar moltíssims quilos en un any bo, però ens havien arribat a sortir a 10.000 quilos per hectàrea. Ara les vinyes són més velles, han patit sequera durant molts anys i també les controlem una mica. Nosaltres no volem fer volum i volem fer qualitat. Per tant, també els hi baixem, intentem baixar-los el rendiment, però poden tirar moltíssim. Aquests ceps estan molt ben arrelats i tenen molta força.
Ahà. O sigui, podem estar parlant de duplicar, per exemple, arribar a 5.000, 6.000 ampolles?
Jo crec que a les 6.000 ampolles hi podríem arribar, però no sé si volem encara, almenys el segon any. Volem anar una mica a poc, val, també, perquè estem aprenent, no?
Sí, 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 però t'ho pregunto per... insisteixo, que jo no hi entenc d'aquest món, però amb 6.000 ampolles es pot viure?
Depèn el preu que les venguis, depèn la criança que tinguin, perquè, clar, tu pots fer 6.000 ampolles però guardar-les dos anys, clar, llavors surten més tard, no? I també et diré que amb els climes que tenim últimament és com una mica difícil de dir. Si m'haguessis preguntat fa 10 anys t'hagués dit sí o no, cap problema, però ara, ostres, hem patit un any on han sortit els rendiments més baixos que he vist jo en aquesta vinya. Ara ve un any superplujós que ha caigut molta pedra a moltes zones del Penedès, que ha arrasat amb vinyes. Per sort a nosaltres no ens ha tocat, però potser, saps... L'any que ve jo et dic, sí, podem fer 6.000 ampolles, i ve una pedregada i estem dos anys sense poder vinificar, saps? Vull dir, és que és com una mica mai saps amb el temps.
A veure, t'entenc perfectament perquè, vull dir, jo estic a Lleida i amb el tema de fruiters, doncs, cada any en contacte amb totes les pageses i pageses, doncs és el mateix. És a dir, estàs tot l'any treballant perquè després en 10 minuts ve una calamarsada i se t'endú la feina de tot un any,
Terrible, és terrible.
Déu-n'hi-do. Ens ho has avançat una mica, Natàlia, però clar, la vostra fulla de ruta en els propers 5 anys és mantenir aquests ceps, mantenir la qualitat i no pas augmentar la quantitat, o teniu una fulla de ruta en la que rejuveniu els ceps?
Tenim un pla establert. El primer és, com es diu, aposentar una mica el projecte, no? Trobar distribució, trobar doncs, que s'estabilitzi el projecte. I quan comencem a tenir guanys, que jo crec que amb la sequera ja tardarem potser 3 anys en tenir guanys talment, no?, del vi, començar a reinvertir en la vinya. Primer volem adaptar-la al canvi climàtic. Hi ha tècniques de viticultura que hem de començar a aplicar ja per... Saps? Doncs millorar una mica el patiment dels ceps quan hi ha tanta sequera, perquè això tornarà a passar, creiem, tot i que ara està molt bé, potser torna a passar l'any que ve o l'altre, qui sap.
Sí.
I també hi ha moltes falles a la vinya, volem replantar aquestes falles, no?, perquè la vinya no es vagi morint, sinó que vagi rejuvenint-se. Tenim molts ceps que van morir l'any passat, però on l'arrel està viva, per tant volem rempaltar també aquests ceps, volem... Que la vinya continuï. Si en una vinya hi ha ceps de 86 i de 5 i de 30 i així, doncs ens és igual al final, perquè és com es feia abans la pagesia. Uh-huh. Ara ens hem acostumat que la vinya s'arrenca per complet i que es planta tota. Pues això per una mica el que és l'essència també de la mateixa terra, no?
Doncs m'alegra escoltar que... I a més és que jo crec que avui en dia això s'ha de gestionar així, És a dir, ja tenir molt en compte el com tractem a la terra, com tractem els ceps, fer-ho de manera sostenible i de la manera més natural possible, sense girar-nos d'esquena també a avanços tecnològics que puguin anar sortint, evidentment, però sense deixar de banda aquestes arrels, no?, que ens han portat on som, que de vegades ens oblidem. Per cert, estic a la vostra plana web, www.vellapla.com, recorda, vellapla.com amb ve alta. Molt entranyable la foto del teu pare, i suposo que ets tu molt petita.
Ah, sí, la primera, sí. Aquesta és una vinya que teníem, que ara està en Guaret, que també tenim pensat plantar-la més endavant, que és una terra que està allò. Aquí teníem Cabernet Franc plantat. Si veus, els raïms són negres.
Sí.
I aquesta la vam arrencar perquè el Cabernet Franc és una varietat que no és d'aquí i no acabava de tirar, pobreta. Però aquesta vinya a mi m'agradava molt perquè estava davant la masia dels meus avis.
Clar. Molt bé, doncs, la veritat és que la vostra imatge a l'ampolla és la d'un cep, d'aquests quasi centenaris, si vols, aquesta imatge d'un cep que permaneix a la terra, passi el que passi, que un any doncs, potser va millor, l'altre va pitjor, però és una imatge molt, molt potent, per posar. Vull dir que us, crec que us identifica perfectament, amb el tema de escolta, nosaltres anem a cuidar la terra, anem a cuidar aquestes tradicions i anem a oferir doncs, allò que tota la vida s'ha fet, no?
Correcte. La imatge, nosaltres volíem fer un vi que parlés d'aquesta vinya. La vinya és la protagonista, després és mon pare com a viticultor, com veus a l'etiqueta també surt el seu nom com a viticultor.
Sí.
Perquè moltes vegades sempre parlem dels productors i aquest celler fa això i aquell celler fa allò. Nosaltres sabem i tenim entès des de fa molts anys, i aquest any ho hem viscut a les nostres carns, que el vi es fa a la vinya, no es fa al celler. El celler, clar, com a molt, no el destrossaràs. Però clar, si el raïm, la matèria prima, és bona, la vinya la treballes bé i els ceps estan agraïts, el vi et sortirà bo.
Clar.
Per tant, volíem donar una mica honor doncs, això, a la vinya, a mon pare, tot el treball que ell ha fet durant aquests anys fins ara, no? I que continua fent realment. L'etiqueta, nosaltres volíem fer un vi, sobretot, també que a part de que parlés de la vinya, doncs, que fos respectuós amb el medi ambient o al màxim possible. Nosaltres treballem en ecològic, som certificats del CCPAE des de fa més de 10-15 anys, em sembla, ja mon pare, i he renovat la certificació també aquest any. I tant l'etiqueta com el tap que fem servir, com la cera, tot és el més ecològic possible. L'etiqueta és de cotó, no és de paper. Correcte, és més biodegradable, no fas malbé arbres, diríem. El tap és d'un polímer de canya de sucre, no és de suro, val? No és tant de proximitat, però la canya de sucre és molt més fàcil de fer créixer, molt més fàcil de cultivar i tampoc tenim problemes de TCA, llavors, en els vins, això ho tenim solventat. I la cera és una barreja de cera d'abella i altres ceres naturals, no fem servir l'alumini per tapar aquest tap, saps? Llavors, també volem...
Caram!
Doncs, promoure una mica aquesta ecologia des de la vinya fins l'ampolla, no?
Caram, escolta, que ho teniu tot ben pensat, eh? Escolta, per acabar, com és la relació pare-filla, ara, que han canviat una mica els rols?
Doncs mira, millor que mai, realment. Jo crec que mon pare està molt content de veure que aquesta vinya tirarà endavant, malgrat tot, no? Jo estava una mica espantada quan vaig dir a casa una mica en plan, ei, saps, en plan, volem fer un vi de la vinya, que els meus pares no m'han prendre gaire en sèrio, sobretot mi mare em va dir, ai, què has de fer un vi, saps? Jo que sí, que el té seriós, anem en sèrio, no? El papa estava més animat i quan vam veure ja... El que va ser allò que va fer el clic al cap, i també en el meu, va ser quan vam comprar dos botes de castanyer, no? Ja no sé, vam invertir, no?, uns diners. I clar, ostres, tenim botes, no? Ara hem de fer el vi, sí,
clar,
o sí.
Clar,
hem decidit que el xarel·lo ho faríem amb botes de castanyer del Montseny, castanyer català, perquè és un vi català i no volíem fer servir botes de roure francès. I com bé sabeu, la boteria Tourner estava a punt de tancar. Llavors, clar, jo els vaig contactar dient necessito això i vam dir que tanquem el mes següent i ho vaig comprar superràpid, no? Ja. I teníem les botes abans de res. Després, per sort, no van tancar, van trobar un relleu, però va ser un, hosti, això va en sèrio, no? I aquí ens vam començar a animar de veritat. I mon pare em deix fer molt, em deix prendre decisions, em guia molt, però si jo li dic, ostres, mira, crec que hem de tirar, l'any passat va passar, que els ceps es van bloquejar de la calor i que el raïm no tirava. Jo li vaig dir, papa, és que hem de tirar raïm a terra perquè el que quedi surti bo.
Clar.
I em va dir, endavant, saps? No.
Que bé.
Altres que t'hi han oposat, potser.
Que bé.
I bueno, sí, molt bé.
Home, la sensació aquesta de que la terra seguirà treballant i que seguirà havent aquest relleu, jo crec, no el conec, però crec que el teu pare el deu mantenir molt content, eh? La veritat és que sí. Més que res perquè si ell ja ha treballat tota la vida aquí, doncs veure que això no queda aturat aquí, sinó que tira més enllà, vaja, no sé, ho dic ara també com a pare, tot i que els meus són més petits, molt més petits, crec que ha de ser una alegria molt gran, a nivell familiar.
Escolta... Ah, mira, el meu pare... Sí, perdona.
Digue'm, Natàlia.
No, jo anava a dir, el meu pare no és molt expressiu, nosaltres vam agafar aquest projecte perquè ell pogués anar deixant de treballar la terra, però que ara que ens hi hem involucrat, ara ell s'hi ha involucrat més i amb alegria, per tant, bueno. Jo crec que estava bastant content, de fet, perquè...
Molt bé. Natàlia Boada, ja ho veieu, eh? Després trobarem els lineals o en un restaurant el vi de Bellpla. I l'objectiu sempre d'aquestes entrevistes és que conegueu què hi ha al darrere de tot plegat, aquesta història, aquesta família, aquestes persones, la Natàlia, el César, el pare de la Natàlia, els terrenys, aquests problemes amb la meteorologia, que un any va millor, l'altre va pitjor, com ho treballen, ja heu vist que tenen especialment cura. Jo no he conegut massa gent que ens ho hagi explicat tan bé. Escolta, l'etiqueta hem pensat de fer-la d'aquest material, el tap d'aquest altre, la cera la fem d'aquí. Que teniu una sensibilitat altíssima pel tema de la sostenibilitat, de l'ecologia, de fer un producte cuidat, tot, no només el que hi ha dins, sinó tota la vostra activitat. I per això dic sempre, t'obren una ampolla de vi de Bellpla a la taula, doncs tot això que t'hem explicat aquests darrers minuts és el que hi ha darrere de cada ampolla, i aquesta és la gràcia.
Natàlia, sí. això ha sigut una en directe, eh?
Com una en directe?
Obrim una botella
no.
De Bellpla a la taula. Sí, una en directe total. Jo ja t'ho dic. Ara tocaré el César.
Bueno.
Ara tocaré el César, que és el cap de el cap comercial.
Comercial.
Però és molt... Aviam, Felip, nosaltres, tu i jo i la gent que ens escolta som privilegiats perquè hem aconseguit que la Natàlia, en aquest cas, avui, aquesta setmana, doncs durant uns minuts ens hagi obert casa seva i ens hagi explicat totes aquestes interioritats, i jo ho valoro molt. De fet, ja fa moltes setmanes que coneixem persones i ara cada vegada que veus obrir una ampolla dius que aquí darrere hi ha molta feina, hi ha molta gent, hi ha moltes decisions arriscades, que a vegades surten bé i de vegades no, i jo crec que ens hem de quedar, i que doncs, escolta, que el vi sigui bo, evidentment, però... Que ens hem de quedar també amb tota aquesta altra història.
La gent no veu el... Ai, perdona.
No, que deia això, que deia el Ricard, que tenim una sort gran de que encara no ha sortit això, que està a punt d'arribar amb molta gent, a restauració, sobretot, que molt agraït que t'expliquis tot això. El César ja el trucarem per la part comercial, però, bueno, molt content i que ja és d'estar al projecte.
Bueno. Natàlia Boada, escolta, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat això tan... A més, la Natàlia és que és una persona... Jo l'estic veient a la pantalla, però a part de que l'estic veient, vull dir que li veig la cara pel to de veu, és una persona tan alegre i positiva que transmet tant que, escolta, dona gust. Avui en dia, escoltar persones així dona gust, de veritat. Natàlia, ha estat un plaer. Que tingueu molta sort.
Moltes gràcies. Ens veiem.
I Felip Urbano, ho diré, estàs ara en un mitjà de transport. És que tu no pares.
No paro. Madrid, Barcelona, Lleida, a vegades, poc, però m'agradaria més baixar a Lleida, evidentment. Però, sí, ara tren. Ara
molt bé. Doncs, escolta, Felip, cuida't. La setmana vinent, la darrera de la temporada, a veure què m'has preparat.
La setmana vinent entrevistarem el David Seijas, que ens presentarà el seu nou llibre que ha fet. Estem molt contents i molt orgullosos de tindre un sommelier com el David.
Molt bé. Una abraçada, cuida't.
Gràcies.
Va, que nosaltres ens aturem un minutet i ja obrim la tertúlia dels polítics.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig va a rendir halo su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! ¡Spielse! Significa hola, hola. ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Cope Lleida. Va, que avui ja m'he anticipat i els hi tenia la sala climatitzada perquè la temperatura va en ascens, va pujant i la veritat és que avui, insisteixo, perquè també s'ha aixecat el vent i segurament no pujarà tant com ens havien dit, però que estem parlant de 34-35 graus una altra vegada. Dimecres i sobretot dijous baixarà un pelet, però divendres i ja el cap de setmana sembla que es recuperarà. Ens ho explicarà l'Armando a partir de divendres, això. Tertúlia dels polítics. Vinga, directes cap a les dues, com sempre ben acompanyats. Està amb nosaltres la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Anna Florista del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El Xavi Estrada d'Esquerra Republicana de Catalunya. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rosa Jové de JunsperCat. Rosa, bon dia.
També bon dia a tots.
I la Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, avui heu tingut... això es fa un cop a l'any, no? El debat, el ple de l'estat de la ciutat.
Sí. És un ple extraordinari.
Es fa un cop a l'any? Es fa sempre ara, abans
de l'estiu? Sí, normalment quan portes un any, al mes de juny, normalment, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
I què tal? No ha sortit content ningú o heu sortit contents tots?
No, ja saps
com... Quan hi ha eleccions, hi ha vegades que dius tothom ha quedat content. I tothom ha tret els seus resultats. En aquest cas...
Es fa, sí, mira, jo, si em permets, m'he quedat una mica amb una paraula de cada una de les intervencions de cada un dels grups. Començant per la Laura, per exemple, que contemplava i deia que estava decepcionada, no? Després el Pepe, el Xavi Palau, deia que era un caos. Junts, si no m'equivoca, violant una de les paraules que ha utilitzat és l'ambició, no? Que s'ha de tindre més ambició política quan es lidera, doncs, un programa o quan s'està com a alcalde s'està governant la ciutat, i nosaltres hem suspès aquesta gestió.
Heu suspès vosaltres?
Us han suspès.
Sí, sí.
I jo penso que això ja és el reflex, no només a nivell d'Esquerra Republicana, sinó
vosaltres us imagineu
el consistori de tota la feina que s'ha dut a terme, que és poca.
O l'oposició parlés bé de qui governa? Claro, vull dir, és que dir...
Bueno,
que
Carme,
no, fica'm un exemple.
Podria ser-ho.
Sí. Bueno, jo no ho he vist mai, però...
Vol dir que els que manen però, igual no ho fan bé mai, però...
Bueno, o els que no manen, doncs...
També.
Saps? Doncs, però bueno, jo, en definitiva, nosaltres des del PSC, jo crec que ha estat un ple... per part nostra, jo, quan passes... No? És com un ple... jo l'únic que trobo bé que ha fet l'Esquerra és, com dir, arribes a un punt on se t'examina, no?, una mica el que has fet durant aquest primer any de mandat, no?, i d'alguna manera doncs mires el que has fet, el que t'has trobat, no?, i aquí tens al costat. I jo crec que això és el que nosaltres hem ficat damunt de la taula, el que ens vam trobar, el que hem fet, i aquí tenim al costat, i aquí té projecte de ciutat, i aquí no, l'únic que vol és l'acoso i derribo continuo contra qui governa, no? I que, a més, avui us he de dir que hi ha hagut una part de la intervenció d'Esquerra Republicana que m'ha semblat molt fora de tot, el fet de dir-li a un alcalde que és un mentider. Me sembla que les paraules que s'utilitzen en un ple de l'Estat de la Ciutat i un representant polític i una persona que és portaveu d'un grup polític com Esquerra Republicana ha de mirar de mesurar les paraules que diu al ple de la ciutat, no? Perquè és veritat que altres vegades s'utilitzen paraules, com diu vostè, no diu tota la veritat o tal. Dir-li amb algú que és un mentider jo crec que va més enllà de la participació política que ha d'estar a l'alçada de qui representem els ciutadans i les ciutadanes. Perquè després ens queixem, no?, de l'agressivitat que hi ha per ahí. Si nosaltres som els primers a utilitzar-la, doncs després no ens podem queixar de que aquesta agressivitat se'n torni cap als polítics. Després, jo crec que la relació que ha fet el...
Sí, no, però de manera breu, sí. I donaré la paraula al Xavi i a la Laura.
Ah, bueno, sí, bàsicament per al·lusions, perquè al final això d'acoso i derribo, jo crec que quan les coses s'expliquen no és per anar a derribar a ningú, sinó es fica sobre la taula doncs, totes les problemàtiques que es viuen a la ciutat de Lleida des de ara fa un any, i reitero, no és una cosa només d'Esquerra Republicana, hi ha altres grups polítics doncs, que han manifestat el mateix, i sobretot perquè després doncs, hi ha doncs, situacions i projectes com el Pla de l'Estació, però en podríem dir molts altres perquè els hem comentat durant a moltes tertúlies durant aquest any doncs, que s'han dit coses que no són veritat, per això se li ha dit des de la portaveu.
Bueno,
l'alcalde
s'ha dirigit
així
no ens perquè, si em permets, per Carme, no ens de poder-me
acabar d'explicar, bàsicament per al·lusions, i després la senyora Carme és molt hàbil doncs, no, per treure aquest foco de tot el que ha passat avui al ple.
Bueno, és que em sembla doncs, una situació molt greu. No,
quan tothom té hemeroteca, perquè de fet nosaltres d'Esquerra Republicana, si tenim alguna cosa, és que sempre anem amb les dades i anem amb la informació a la mà, i de fet s'ha fet referència durant el ple extraordinari d'avui de notícies, perquè per això hi ha l'hemeroteca, d'anys enrere, que el senyor Félix Larrosa havia dit anys anteriors, i que per tant no s'ha complert.
Jo suposo que la Carme volies transmetre les formes.
Exacte, és que és el que he dit, no? O sigui, aquesta... Sí, clar. Evidentment. No, però és més, les raons que han dit per dir que l'alcalde era un mentider justament no són,
vale,
no són
doncs,
reals.
Ara entrarem aquí. Laura Vergés.
Sí, jo la veritat que...
Perdó, quina paraula havia dit el Xavi?
Sí, nosaltres hem qualificat decebedora l'acció de govern en molts àmbits. També hem reconegut algunes coses que pensem que s'han fet bé, però hem remarcat aspectes que ens sembla que falten, no? I, jo una mica com surto del debat també tornaré a usar la mateixa paraula de decebedor una mica perquè són debats que al final l'equip de govern doncs lloe tot el que ha fet, magnifica tot el bo que ha fet. Jo crec que ha faltat apuntar els reptes i les coses que no han fet, que també seria bé que es reconegués. L'oposició normalment carrega amb aspectes negatius i que també ho trobo normal, no? Però ja es tiré prou floretes del govern a si mateix i una mica de decebedor, ara mateix estem veient això i el PSC va fer una oposició duríssima i populista i amb maneres també molt dures a l'anterior mandat i ara reclama el que no va fer, no? Vull dir que sempre quan un governa i quan un està a l'oposició tendeix a canviar massa el discurs al meu entendre, no? Vull dir que jo sí que trobo a faltar una mica més de reconeixement també de mancances de l'actuació pròpia i per part nostra sí que m'ha assenyalat alguns aspectes que ja em semblaven bé, però sí que han volgut remarcar mancances, per exemple, amb tot el tema de lo que nosaltres entenem és una pèrdua de qualitat de vida a molts barris de la ciutat.
Anna Florista, partit cap de l'oposició que és el Xavi Palau, sí. Vosaltres, què li heu dit al govern?
Vale, per part del grup municipal popular s'ha posat de relleu tot el que hem trobat a faltar durant aquest any de govern que si us en recordeu, van prendre possessió el 17 de juny. Han fet el ple de l'estat de la ciutat el 18 de juny, és a dir, un dia després. A veure, per centrar-ho...
És un any i un dia, això, eh?
Bueno, sí, depèn. Un any i un dia.
Bueno, un any i un dia. Això.
Depèn de com caigui.
Bueno, llavors aquí el Xavi ha posat de relleu el caos que veu en determinades circumstàncies en el qual està la ciutat. Ha posat de relleu la falta de seguretat, la gran incivisme que hi ha a la ciutat i que verdaderament per part del grup municipal popular es treballa perquè tots els residents dels barris puguin gaudir d'una qualitat de vida. Tot això ha posat de relleu pues, que falta lideratge, una bona governança per, ja et dic, dotar a tots i cada un dels ciutadans d'aquesta qualitat de vida. Per lo demés, s'ha trobat a faltar que no s'ha complert del tot el que fa referència al PAM, al Pla d'Acció Municipal, i verdaderament és això el que s'ha posat de relleu, tenint en compte el que s'ha enllaçat en la campanya que han posat en marxa el grup municipal popular de la recollida de firmes, que és per això, per lluitar perquè tota la ciutadania tingui la seva veu en tot el que fa referència a la problemàtica que es viu i que en aquest sentit pues, se necessita d'un aspecte participatiu i s'ha d'escoltar evidentment els problemes que viu la ciutadania.
Rosa Jové, Junts per Cat, vosaltres d'alguna manera sou entre cometes els socis de l'equip de govern.
Nosaltres som els socis de la ciutat i treballarem per la ciutat de Lleida, hi hagi qui hi hagi al capdavant.
Però ja m'entens, sou els que veu fer costat, els únics que veu fer costat.
Vale. Bé, llavors, jo, com ho he vist jo, personalment, m'agradaria parlar una mica més a nivell personal. Penso que hi ha una sèrie de queixes que avui tots hem fet les mateixes, com són la seguretat, la neteja i tot això. Per tant, encoratgem l'alcalde i el grup del PSC a entomar-ho, perquè quan una queixa... Tots ens hem queixat després de coses diferents, però quan hi ha queixes que tots els grups, tots, sense falta, doncs s'han ficat damunt de la taula, és perquè segurament hi ha un problema i un problema greu en quant a això. Com s'ha de fer? No sé si amb un contracte nou de basures i mirant la quantitat de gent que som i a veure què passa amb aquests serveis. Bueno, això tothom més o menys ho ha ficat damunt de la taula. Però després a mi m'ha agradat una cosa que ha dit la Violant, i és que Lleida durant molts anys, estem parlant dels mandats socialistes ja des de l'època Siurana, s'ha basat molt en que era una Lleida, una ciutat de serveis i una ciutat agrícola. Què passa actualment? Que serveis, hi ha moltes altres ciutats que donen serveis i la part agrícola pues, sembla que la porta un gestor perquè va molt malament, no? I llavors, doncs, Lleida s'ha quedat sense aquests dos puntals pels quals s'havia treballat i cal que Lleida comenci a buscar també altres coses. Evidentment, apoyant a la pagesia, evidentment, apoyant tots els serveis que té Lleida, que en té molts i magnífics, però potser ens caldria una part industrial que portés el talent cap aquí o que retingués el talent dels nostres fills i filles que no haguessin d'anar fora, i penso que aquest és l'examen que ens queda de revàlida per acabar-ho de fer.
Molt bé, Carme Valls.
Bueno, jo diverses coses, no? Jo, en aquest sentit, voldria dir que l'alcalde, el seu discurs, també ha dit aquestes coses que no s'han fet bé, no? Perquè és veritat que quan un passa comptes, veus aquelles coses que has fet bé, les que t'es falten per fer, allí on ets fort, allí on tens les debilitats, i, doncs, per exemple, reconeixem, no?, aquesta mancança, per exemple, amb tota la contractació de jardineria, no?, que fa que tinguem aquesta Lleida on veiem que les coses no s'estan bé, no s'estan fent bé, o per exemple amb el contracte de plagues que ara acabem de rescindir perquè no s'estava complint, o per exemple amb el pla amb la neteja i manteniment dels edificis de la ciutat on ens vam trobar una licitació ja feta i que hem hagut d'afrontar, però que s'estan afrontant. I és cert que no totes les coses se fan bé, només faltaria, és cert que no totes, i que part de tirar endavant és reconèixer aquelles que no es fan bé. Però també el tema de la seguretat, que és una cosa que ens preocupa a totes i tots, doncs jo crec que és un tema que s'arrossega des de fa molt temps, però que també va haver una participació important quan a les forces, als cossos de seguretat, d'alguna manera se'ls va menysprear la seva feina i no se'ls va recolzar, no? Ara mateix ja sabeu que surten 18 places i, per tant, que l'any que ve estarem al voltant dels 250 efectius a la Guàrdia Urbana de Lleida i que, per tant, això farà que s'ha fet un dispositiu especial a la Mariola on actualment... Per tant, s'estan fent coses. Portem, ara parlava l'Anna, no?, sobre el tema del PAM. El PAM es va aprovar, bueno, el van presentar al febrer. Quan el govern anterior va tardar un any i mig en presentar-ho. Nosaltres l'hem presentat al febrer, o sigui, 8 mesos o 9 mesos després d'estar al govern. I amb aquell PAM hi ha moltes de les coses que, clar, quan el van presentar, algunes de les coses ja estan fetes i altres no, perquè un projecte de ciutat no es fa en un any. O sigui, us imagineu que ho haguéssim tingut tot fet ara? Evidentment que queden moltes coses per fer. Però l'alcalde ha ficat damunt de la taula, per exemple, el tap que hi havia amb les llicències municipals, que s'ha aconseguit treure i rebaixar els dies per tirar endavant aquestes llicències.
Jo crec que amb el tema de seguretat esteu fent el que li criticàveu a l'alcalde anterior.
Bueno, és la teva visió. Nosaltres creiem
el discurs que ha fet l'alcalde, la introducció que ha fet l'alcalde, ha set de remarcar que han baixat els delictes, cosa que em sembla perfecte, però quan ho deia el Pueyo, no veu la realitat, no sé què, estan pitjorant tot.
Però només faltaria que no tinguéssiu dret a la vostra opinió, però la realitat és la que és i són els números que són.
Sí, però quan els altres posaven...
I que se fa més inversió, que s'ha fet un pla de seguretat...
Que s'ha fet un pla de seguretat totalment insuficient.
Bueno, però s'ha fet un pla insuficient per tu, però qui el fa, que són els experts i els tècnics, doncs, i un pla que, evidentment, quan surten coses s'afegeixen, s'incorporen, només faltaria perquè la ciutat està viva i per tant no són coses estancades, no pots dir faig un pla de seguretat i no el tocaré. No, la ciutat està viva i se fa modificant.
El que no pot ser és que facis un pla de seguretat que tots els grups us vam advertir de que no s'abordaven problemes específics de barri i al cap de 2 mesos hagis d'estar posant en marxa mesures de barri que no estaven
tots vam fer propostes.
Reviseu el pla i us ho va dir tots els grups i
revisarem totes les vegades aquí, que calgui, només faltaria.
Quan realment ja ho vol haver, o que hi hagi consens perquè els altres grups treballin, és fer una escolta activa i hi ha temes molt candents i molt importants com és la seguretat, com és la neteja, de que moltes vegades també aquí la tertúlia... Carme, si em permets explicar-me, no sé...
Dic que l'escolta ha de ser amb les dues bandes.
Vaig una mica nerviosa, no sé. A mi també m'ha sorprès. Avui el meu primer ple d'estat de la ciutat i jo precisament a l'alcalde també m'ha sorprès. Doncs hem estat al final un nerviosisme. Jo entenc que sembla una revàlida del que s'ha fet durant l'any.
Home, sou vosaltres que heu ficat notes.
Bueno, hi ha manera de poder-me expressar. Però sembla una manera, no?, d'alguna manera de... Al final jo crec que és important saber escoltar quan els grups, doncs, diem el nostre punt de vista és que precisament, doncs, hem identificat problemes que són, doncs, molt reals de la nostra ciutat i problemes molt importants, com comentava abans, i no es pot anar improvisant. I aquí hem parlat, parlem del porta a porta del barri de Valleja de Pardinyes, hem parlat del pla de l'estació, i és el que es deia abans. Nosaltres ja hem fet referència a totes aquestes qüestions que el mateix alcalde deia, i en tinc aquí, per ficar algun exemple, 28 de setembre del 2023, l'actual model de fira està qüestionat, hi ha amenaces de la Fiscalia per raons mediambientals, contaminació acústica, etc. Això ho va dir el senyor Fèlix La Rosa, però en podríem anar a una altra. 22 de març del 23, la modificació del pla general, del pla de l'estació, està pendent d'un informe de Ferrocarrils de la Generalitat, etc, 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 etc. Llavors, clar, és evident que demanem d'alguna manera que se'ns justifiqui, però jo crec que és una cosa que ens importa a tots, perquè és un bé comú per la ciutat i tenim ganes de que els projectes vagin endavant. Però el que no pot ser és que, vaja, portem un any i jo no dic que no sigui important el tema de les llicències i els permisos, evidentment, perquè està implicant a molta gent de la ciutat, però n'hi tenim d'altres, com a de la seguretat, amb la notícia, per exemple, que ens hem despertat tots del que va passar ahir la tarda a Balmes, per exemple. Jo crec que hi ha temes bastant, bastant importants.
Rosa?
Bueno, primer a fer un incís que el que va passar ahir a Balmes, perquè està gravat i perquè potser és una artèria més principal de Lleida, però jo tinc un fill que viu prop de la plaça del Treball i moltes nits també graven coses d'aquestes, no? Però bueno...
No, això estic d'acord, però hi ha un matís que tu mateix ja l'has dit i que jo aquest matí me l'han estat recordant certs oients, i és que ha passat al centre de Lleida.
Sí.
o normalment no passava.
Claro.
Jo crec que tenim...
Això crec que és... Sí. No, no la, que ho hagin gravat, perquè avui en dia, com que tothom ja va amb un mòbil a la butxaca, però és que ha passat en un lloc on no passava.
Sí, 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 però sí, el que no diu ningú és que aquestes persones ja estan detingudes. Per tant...
Bueno, sí, sí,
per
tant, dit, això.
Per, no, però aquí a la taula no.
No, Carme, però si és un tema de tots.
Això,
de tots.
Això vol dir que el tema dels sí, cossos
sí,
de seguretat,
seguretat
per funciona.
Perquè a més han donat a la fuga ja i els han interceptat després.
Bueno, vull dir, però, igual, jo era només un incís perquè com que havia dit això, dic, pues mira, no és ni la primera, espero que sigui l'última, claro que sí.
Ojalà.
Sí, 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 sí. Però hi ha una altra cosa que a mi m'agradaria dir, mira, és veritat, Carme, te dono la raó, que en un any els mandats són de 4 anys, per tant, no es pot tindre tot. Però la neteja, jo penso que es podria haver notat més. De fet, vosaltres ja us queixàveu amb l'altre alcalde de que Lleida estava molt bruta i el primer dia, que després de les eleccions que va guanyar vosaltres, el tant per cent de senyors i senyores de la neteja amb carritos passejant-se pel carrer Major era abrumador. No l'hem tornat a veure mai més, aquell número, bueno, eh? Potser va ser un cop d'efecte, però no sé si recordeu que el dilluns hi havia un munt de carritos de neteja per tot el carrer Major, netejant el carrer Major a tor i a dret. Bueno, si es va poder fer aquell dia, suposo que es podrà fer més dies, o va ser només una posada
bueno,
d'escena, eh?
Que saps que hi ha el barri-barri que se fa aquesta actuació... contundent a tots els barris de la ciutat. Crec que va ser la setmana passada, se va fer a Cap Pont, si no recordo malament. S'ha fet ja pràcticament a tots els barris i es torna a fer. Jo crec que quan parles amb la gent te diu que la neteja de la ciutat ha millorat. És cert que tenim un problema de civisme molt important. Mm. És cert que tenim un problema de civisme molt important. És cert que es comencen a ficar denúncies amb aquella gent que deixa que té gossos i que no recull, doncs,
els
excrements, amb aquella gent que agafa baixa les escombreries i no és capaç d'arribar fins al contenedor a llançar-les. És cert que s'ha de treballar sobre tot això, no? I que part d'aquest problema de neteja resideix també amb aquest problema de civisme sobre el qual s'està treballant.
Però nosaltres hem posat una mica l'èmfasi en aquesta qüestió de que s'està fent el pla de neteja barri a barri, que ja s'havia començat a fer també en el mandat anterior i que soluciona millora la neteja en un moment determinat, però després
bueno, però al final quan veus algo més net, no?
Sí, però això ja s'havia començat
no
a fer.
No és continu, no és una
no és continu i no ho arregle.
Però bueno, que nosaltres, el tema de les pintades se retiren, el tema,
sí.
Bueno, lo que, pinten faroles...
Lo que nosaltres reclamàvem, tant en tema de neteja com també, sobretot en tema de seguretat, és que més enllà d'aquestes mesures punitives i de destacades que es van fer les detencions ràpid, ho aplaudim, molt bé, no? Però el problema és que hem d'intentar evitar que passi això.
Està
i
clar,
això no s'arregla només amb detencions. Llavors, nosaltres, un dels aspectes que hem posat èmfasi i en el qual sí que trobem a faltar molta acció de govern és amb tot el treball aquest del civisme, de promoció del sentiment de ciutat, treball intercultural, treball comunitari, tota aquesta part que actua més sobre les causes de la seguretat i no només en la repressió dels actes incívics o delictes, que evidentment també s'ha de fer, no? Però ens falta aquesta pota i li seguirem reclamant al govern i aquí sí que hem vist, no hem vist acció nova, no hem vist cap avanç i més aviat hem vist retrocessos.
Anem de manera
I el que es viu és que
Anna i Xavi.
La violència és, des de luego, s'apodera de tota la ciutat. Tan aviat està Pi Margall, com està allí, bueno, allí davant de l'auditori, com allí a la plaça Europa, que sempre hi ha baralles i tal, i amb això, evidentment, s'hauria d'acabar, perquè és que el ciutadà el que ha de viure és amb una seguretat i se li ha de brindar per tots els mitjans que ell sigui segur, perquè és com el que apuntava el Xavi, és que en principi tot ho acabarà pagant aquell qui té un comportament cívic i compleixen tota la normativa.
No, apuntant una mica el que us comentava, ja que ha sortit el tema de seguretat i podríem aquí estar debatent moltes hores.
Bueno, sí, però tenim 2 minuts.
Sí, però seré molt ràpid. Encara estem esperant la comissaria fantasma. Vull dir, el conseller Elena, doncs, allí està esperant i nosaltres durant aquest any, bé, s'hagués pogut ficar alguna facilitat per part de l'Ajuntament per desencallar aquest projecte i tirar endavant i no com s'ha fet al ple enfocar directament en que l'Ajuntament té una responsabilitat però que no té competències en seguretat. Home, jo crec, o jo me veig així com a regidor que sóc, entenc que alguna responsabilitat tenim sobre el que passa cada dia a la nostra
ciutat. Quina comissaria,
ciutat.
Perdó?
Comissaria del comentàvem dels comissaris dels Mossos.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí. Sí. Perdó que no.
Però està aprovat on ha d'anar o no?
Bueno.
A on no, no?
Estem esperant, quin és el terreny de l'Ajuntament. Però vale. Vaig aquí perquè moltes vegades hi ha temes molt importants i l'altre és la informació, no?, que es llança o que es vol dir. Atenem, per exemple, les 100 mesures fantàstiques que se'ns va dir que s'havien de fer els 100 primers dies, avui se'ns diu que s'han complert el 91% d'aquestes mesures. Dic, fantàstic, portem 365 més un dia. No s'havien de complir els 100 primers dies? Doncs bueno, ja està bé. De que la gent vegi que això ja no es va fer en el seu dia, però és que avui el mateix govern ha sigut capaç de dir només hem fet el 91%, perfecte, però ningú és perfecte i ningú pot fer.
Jo crec que no arriba al 91%.
No, ni molt menys, ni molt menys. Ni molt menys, però bueno, jo em quedo tranquil dient que ja no han arribat després d'un any.
En 10 segons, Carme.
Bueno, 10 segons...
15.
No, jo vull dir que aquest govern és un govern que treballa, és un govern que...
Faltaria
que
té...
més. Clar, bueno, no, perdona.
Tots els governs treballen.
Bueno, alguns més que uns altres. Doncs que té molts projectes per tirar endavant i que, bueno, no ens vam trobar la ciutat que tant presumeix alguns altres equips.
Bé, escolta, ja us avanço que la setmana vinent serà la darrera tertúlia dels polítics de la temporada, que aquest any acabem les emissions al mes de juny, eh? Per tant serà la següent...
Dilluns que ve?
Dimarts.
Sí, dimarts. Ah, dimarts,
sí,
tens raó.
Sí,
però... Pensava que estàvem...
Dimarts aquí sí que us ve, que...
Sí, amb coca o sense coca.
Carme Valls, Anna Florista, Xavi Estrada, Rosa Jove i Laura Vergés, com sempre un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Adéu, igualment. Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, demà des de Lleida i tornem a les 12:20.